l'Infomigdia.
2:15, comencem l'informatiu migdia d'avui dijous 23 de novembre. Ho fem, com sempre, avançant continguts en titulars. Ho fem amb Andrea Medina. Bon dia, Andrea.
Bon dia.
Comencem. Montserrat Candini començarà a percebre la seva retribució com a alcaldessa de Calella a partir d'ahir. Així es va aprovar el ple municipal extraordinari amb els vots a favor del PDeCAT, el PSC, Iniciativa i les abstencions d'Esquerra i la CUP.
Fins ara, Candini cobrava el sou com a diputada al Parlament de Catalunya, retribució que deixarà de percebre en el moment que es constitueixi el nou Parlament.
En el ple celebrat ahir va ser notòria l'absència del regidor del Partit Popular, Josep Maria Pérez Basar. De fet, no hi assisteix des del 31 de juliol. Ni tampoc el ple ni els altres òrgans de l'Ajuntament de Calella.
Pérez Basart ha confirmat que no assistirà al ple com a mínim fins al mes de gener, denunciant que està rebent amenaces i coaccions.
I repassem avui també el que ha dit l'alcaldessa en una entrevista a la xarxa de televisions locals. Montserrat Candini ha defensat allà el pacte de govern amb els socialistes, tot i les continuades peticions de trencar-lo que li arriben per part d'Esquerra i també la CUP.
Candini ha utilitzat el mateix terme que la regidora d'Esquerra Republicana, Cristina Gómez, coherència, per argumentar el perquè de la decisió de mantenir la relació de govern amb els socialistes.
I un dels ferits per les càrregues d'agents de la Guàrdia Civil de Paisà a Calella la nit de l'1 d'octubre ha explicat que encara no se'ls ha cridat a donar testimoni sobre els fets després d'haver-los denunciat.
Tot i que s'han obert diligències, ni ell ni la resta de ferits han rebut cap notificació per anar a declarar.
I aquest divendres i també dissabte se celebrarà la nit del terror, que consisteix en una visita guiada amb moltes sorpreses dins les instal·lacions de l'equipament del Museu Arxiu Municipal Josep Maria Codina i Baguer.
En parlarem amb el tinent d'alcaldia de Ciutadania, Xavier Arniges.
El ple de l'Ajuntament de Calella va aprovar ahir començar a retribuir a l'alcaldessa Montserrat Candini. Candini no percebrà, però, el sou màxim establert per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat pel càrrec en concret d'alcaldessa amb dedicació exclusiva fins a la constitució del nou Parlament de Catalunya. Actualment segueix cobrant com a diputada a la Cambra Catalana. Fins a la renovació del plenari, Candini cobrarà una retribució de 2.000 euros bruts mensuals en concepte d'indemnització per la seva assistència al ple municipal i a les reunions de la Junta de Govern Local, una quantia fixa aplicable ja des d'ahir 22 de novembre. Andrea.
El tinent d'alcaldia de règim intern, Jordi Sitjà, va detallar la proposta que substitueix l'acord que es va adoptar el juliol del 2015 després de les últimes municipals.
Fixar com a indemnització a partir del 22 de novembre de 2017, en concepte d'assistència efectiva als òrgans col·legiats, la quantitat de 2.000 euros bruts mensuals fins que es constitueixi el nou Parlament, moment en el qual desenvoluparà el càrrec amb dedicació exclusiva i amb la retribució anual màxima establerta en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, que en aquest moment és en la quantia de 51.005 euros bruts distribuïts en 14 pagues.
Des que va arribar a l'alcaldia de l'Ajuntament de Calella, Candini ha renunciat sempre al seu sou, optant per les percepcions que va rebre com a senadora de les Corts Espanyoles des del 2008 i fins al 2015 i que cobra actualment com a diputada al Parlament de Catalunya. La proposta es va aprovar amb els vots a favor dels partits del govern municipal, el PDeCAT i el PSC, i d'Iniciativa, amb les abstencions dels regidors d'Esquerra i de la CUP. La portaveu republicana, Cristina Gómez, ha explicat el perquè de la seva posició. Ha recalcat, en tot cas, que no suposen el fet que el càrrec i la responsabilitat d'una alcaldia com la de Calella sigui degudament retribuïda.
No acabem d'entendre o no acabem de veure justificat el règim d'indemnitzacions per assistència efectiva als òrgans col·legiats que es preveu durant uns mesos, que segurament seran tres, no? Perquè es preveu que el Parlament es constitueixi segurament doncs, al mes de gener, però vaja, això s'ha de veure. Per tant, vindria bàsicament per aquí l'explicació, no? De l'abstenció, és a dir, no és pas que siguem en contra de la totalitat de la proposta, però tampoc podem estar al 100% d'acord.
En la sessió també es va fer el sorteig de les meses electorals pels comicis del Parlament de Catalunya del pròxim 21 de desembre. Entre presidents, vocals i suplents van sortir 171 noms que es repartiran entre les 19 meses dels 4 col·legis electorals. L'Escola Pia, l'Escola Freta i la Fàbrica Llobet repetiran com a col·legi, però en lloc de l'Ajuntament Vell exercirà com a espai de votacions la biblioteca. Les llistes amb les persones escollides per formar part de les meses electorals es poden consultar al vestíbul de l'Ajuntament.
Ahir van poder comprovar com assistien a la convocatòria de la sessió extraordinària del ple municipal els regidors representants dels grups municipals del PDK, també del PSC, tots els del govern, els regidors també d'Esquerra Republicana i de la CUP i d'Iniciativa, però no del Partit Popular. El regidor i únic representant, doncs, del grup municipal del PP, Josep Maria Pérez Basart, de fet, no acudeix a les convocatòries des del passat 31 de juliol i seguirà així com a mínim fins al pròxim mes de gener, segons ha explicat el mateix Pérez Basart a Ràdio Calella Televisió, al·legant que està rebent amenaces i coaccions per la seva condició de regidor popular.
Josep Maria Pérez Basart ha dit que no ha presentat denúncia formal pels atacs que està rebent, però sí que ho ha notificat als membres de la Corporació Municipal. Amb la seva absència a les sessions plenàries, el PP de Calella es queda sense representants efectius al plenari municipal. El regidor no tindria previst tampoc participar, encara que porta tancada, en la discussió del projecte de pressupost municipal del 2018, que marca la línia d'acció de política de tot l'exercici. Tot i no assistir a les convocatòries, Pérez Basart ha seguit cobrant la indemnització estipulada per als regidors sense cartera de 240 euros bruts. Segons els règims vigents, aquesta quantia es percep per assistència efectiva als òrgans col·legiats.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Montserrat Candini ha defensat aquest matí l'acord amb el PSC per governar l'Ajuntament de Calella, tot i les crítiques rebudes aquestes darreres setmanes, de fet des de l'1 d'octubre, per part dels partits independentistes de l'oposició al consistori. L'alcaldessa ha respost a la interpel·lació de la líder d'Esquerra, que ahir justament des de Ràdio Calella li demanava reconsiderar l'aliança amb el PSC i trencar-la en un exercici de coherència.
Candini ha utilitzat aquest mateix terme, coherència, per argumentar el perquè de la decisió de mantenir la relació de govern amb els socialistes. Ha recordat les condemnes continuades per part dels seus representants a l'empresonament dels líders independentistes i càrrecs electes. Ho ha dit en una entrevista a la xarxa de televisions locals.
Per mi la coherència passa en que el compromís que tenen en aquests moments el Partit Socialista, primer condemnant tot allò que he explicat i segon el grau d'efectivitat en el seu treball del dia a dia, doncs no tinc per què a dia d'avui, a 23 de novembre, del 2017, que les coses, les realitats són molt dinàmiques i poden passar moltes coses, no? Doncs no tinc per què posar en risc un pacte que, a més, hi ha una molt bona cohesió de treball. Si al llarg de la campanya, en algun moment determinat, pot haver algun tipus de, diguem, de posicionament que em senti incòmode, els que em coneixen saben que no em tremola gens, doncs, diguem, la mà per certament prendre les decisions.
En resposta a Esquerra, que ahir lamentava tenir poc temps per presentar propostes al projecte de pressupost municipal del 2018, Candini ha recordat que els terminis són els mateixos cada any i s'ha mostrat, ha dit, preocupada per aquestes afirmacions.
Aquest ple és l'11 de desembre, en el qual van els pressupostos, no? Sobre si han manifestat que tenen poc temps, home, si després de 6 anys d'estar a l'oposició no tenen exactament, doncs, diguem, la mesura exacta d'allò que es considera, doncs, que és necessari i que és important, la veritat, jo ho trobo preocupant.
En l'entrevista d'aquest matí, Candini ha confirmat que el pròxim mes de febrer s'inaugurarà el projecte d'Escola Salicru a la fàbrica Llobet Guri, pel qual el Departament d'Ensenyament hi ha invertit gairebé 6 milions d'euros.
I preguntada també sobre les eleccions del 21 de desembre, l'alcaldessa, que és membre de l'executiva del PDeCAT, ha dit que no se li passa pel cap que les forces independentistes investeixin algú que no sigui Carles Puigdemont.
No és únicament la retòrica de que és el nostre president legítim i després l'endemà, doncs, en funció una miqueta, si ha anat a frec a frec o tal, doncs, de dir, escolti, ell és el legítim, però l'executiu ha de ser un altre, no? Jo crec que l'autèntica presidència de la Generalitat sempre és executiva i simbòlica. I en aquest cas, a més, afegeixo, legítima. Per tant, certament, si volem restituir i volem, evidentment, no donar per vàlid, doncs, diguem, el que ens han fet des d'un punt de vista, doncs, aquest decret de nova planta, però en segle XXI, que és l'article 155, és evident que el president Carles Puigdemont és el president que ha de ser l'endemà, doncs, el 21 de desembre.
Confia que les eleccions confirmin que la base social independentista s'ha eixamplat respecte als últims comicis. Altres qüestions. Josep Grima, un dels quatre ferits per les càrregues que agents de paisà de la Guàrdia Civil van fer la nit de l'1 d'octubre a l'exterior de l'Hotel Vila, ha explicat avui al programa La Ciutat d'aquesta casa que encara no se'ls ha cridat a donar testimoni sobre els fets. Sap que s'han obert diligències, però encara no ha rebut cap notificació, ni ell ni tampoc cap dels altres ferits, més d'un mes després dels fets que van denunciar.
Josep Grima va presentar denúncia als Mossos d'Esquadra per les ferides rebudes la nit de l'1 d'octubre al carrer Sant Josep per part d'agents de paisà de la Guàrdia Civil que s'allotjaven a l'Hotel Vila. Des d'aleshores no té cap notícia sobre el procés que s'està seguint.
La cosa està aturada, sabem que hi ha una causa oberta, però sabem que hi ha diligències. No hi ha absolutament res més. Ni hem rebut cap carta, ni cap comunicació telefònica, ni absolutament res, no?
Grima va denunciar que un agent que no va poder identificar el va colpejar amb una porra extensible a les cames i l'esquena mentre ell era a terra i que fins i tot va donar un cop de peu a un mosso d'esquadra que l'intentava protegir. Arran dels fets, quatre persones van patir ferides i van haver de ser ateses a l'Hospital Sant Jaume de Calella, segons va confirmar el mateix centre hospitalari a Ràdio Calella Televisió.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
4 minuts i seran 3 quarts de 2 del migdia. L'hotel Cactus està reformant les seves habitacions amb l'objectiu de pujar de categoria. Actualment és un hotel de 3 estrelles superior, però amb els canvis que s'estan fent esperen augmentar el nombre d'estrelles.
Ràdio Calella Televisió va parlar ahir a la tarda amb el director de l'hotel per saber els motius d'aquesta decisió. Bona tarda, Joaquim Auladell, director de l'hotel Cactus Playa.
Hola, bona tarda.
Actualment l'hotel Cactus té una categoria de 3 estrelles superior, però vol pujar a 4 superior, no?
Bueno, en principi les obres que s'estan fent, el projecte, està adaptat amb unes mides de fins a 5 estrelles. A partir d'aquí, com que es fa per fases, pues en el moment final més oportú decidirem, després d'un estudi de mercat concret, si en pengem 4 o en pengem 5. Però la reforma es fa amb vistes a 5 estrelles.
Per què heu decidit augmentar el nombre d'estrelles? Us voleu dirigir a un altre tipus de públic?
Però no és una decisió d'augmentar el número d'estrelles. A veure, és una decisió de... Avui per avui nosaltres ja estem donant un servei que creiem que és superior a les 3 estrelles. A més, el sector està empantanegat amb les 3 estrelles, barrejant una sèrie d'establiments que no té res a veure un amb l'altre, i hi ha molt de confusionisme a l'hora d'estriar a veure quin és millor, i hem entès que nosaltres ja per avui ja estem diferenciats de molts de la competència, i el factor de poder penjar alguna estrella més ens pot donar un marxamo de qualitat o de distinció sobre els altres, pues, més adient. A part d'això, pues, l'hotel ja és un hotel que aquest any fa 50 anys, és un hotel que ja porta diverses reformes, no és pas que ara, després de 50 anys, hagin fet la primera reforma, és un hotel que pràcticament està en continua reforma, no? Però de les estructures anteriors dels anys 80-90 tenim que passar potser a les estructures del segle XXI, no? I estem potser ja fent una obra que pugui embastir els pròxims 20 anys amb uns mínims de qualitat i de competitivitat pel mercat que s'acosta, pues, en condicions, no?
Quines són aquestes millores que s'estan fent, aquestes reformes?
Bueno, això ja van començar fa 2 anys, perquè aquest hotel era un hotel en principi que constava d'un solar en el qual s'hi van edificar, pues, 150 habitacions l'any 67. Després, posteriorment, l'any 85 s'hi va afegir, per la compra d'un solar al costat, s'hi van afegir, pues, 100 habitacions més. I a partir d'aquí, pues, hem anat fent reformes durant una sèrie d'anys, no?, d'adaptacions. Però aquesta unió de dos terrenys i d'un edifici ja existent va comportar potser que una sèrie de serveis de comunicació de dintre de l'edifici no eren els més adients, i fa un parell d'anys ja es va posar ordre tot aquest tema de comunicació interior, com són escales, ascensors i tot el tema d'office i montacargues de servei i totes aquestes històries internes, per deixar-ho ja preparat per la posterior adaptació de les habitacions en una categoria pues, que es decidís al seu moment quina seria, no? I bueno, aquesta posterior adaptació l'hem començat aquest any, la farem segurament en dues fases. Aquest any farem una primera fase, que són pues, unes 100 habitacions es convertiran en 76, bueno, 96 habitacions es convertiran en 76, amb la qual perdem unes 20 habitacions aquest any, i el proper any pues, farem les 150 habitacions restants, pues, que també se'n perdrà, pues, no sé, de l'ordre de 10 o 12 més, i a partir d'allà pues, ja decidirem si posem 4 estrelles superior o posem 5 estrelles, en funció de l'estudi de mercat que ja hem iniciat i que estem fent i que estem veient a veure com funciona. No? Per què tot això? Pues, bueno, perquè entenem de que el tipus de client que tenim que anar a buscar o que el client que ja ens demana avui dia demana tota una sèrie d'instal·lacions i de comoditats que entenem nosaltres que el nostre establiment ja començava a no donar-los, no? I a partir d'aquí pues, és quan decidim començar a implementar pues, tota una sèrie de millores perquè la possible clientela del futur pues, estigui satisfeta de les nostres instal·lacions i dels nostres serveis.
Totes aquestes reformes de les habitacions de les que parlava són, es faran dins de l'estructura de l'hotel, és a dir, no es faran nous pisos.
No. Nosaltres aprofitem, no toquem res del que és tota l'estructura de existent, simplement pues, ara fem un cap ras de tot el que hi ha, totes les instal·lacions desapareix tot, però conservant, això sí, tots els forjats i els pilans i la façana existent. Adaptem el nou format de les habitacions a l'estructura ja existent. No hi ha ni més edificació, ni més volumetria, ni al contrari. Hi ha pues, una reducció de quantitat de places hoteleres o d'habitacions, com li vulguis dir, o totes dues coses a la vegada. Però sempre dintre de la mateixa carcassa d'estructura de l'edifici.
Quins són els altres aspectes que s'haurien de reformar de cara a aquest augment d'estrelles?
Els altres dos què, perdó?
Els altres requisits per augmentar d'estrelles, a part de la reforma d'aquestes habitacions,
sí.
Quines altres modificacions tenen previst fer?
Bueno, les habitacions, avui per avui, bàsicament totes són, no poden dir que són iguales, no? A partir de que comencem a fer aquesta reforma d'aquest any, estem començant a crear habitacions de diferents tipus, no? Quan s'acabi pues, el projecte, constarem de, pues, com de 4 habitacions diferents, no? Vull dir, que ara no està al 100% perfilat de si són 4 o 5 habitacions diferents, però bueno, hi haurà habitacions tipus junior suites, tipus suites, tipus superiors, tipus estàndard, vull dir, amb la qual estarem creant dins del mateix establiment pues, una varietat de producte diferent per diferent tipus de clientela o per diferents gustos de la clientela. A partir d'aquí, vull dir, avui per avui ja estem donant, en concepte de servei, ja estem donant un servei bastant elevat, bastant alt, però si anéssim a 5 estrelles segurament tindríem que implementar pues, una millora encara en el camp de serveis, no? Vull dir, serveis vull dir personal preparat per prestar una sèrie de serveis, reiterativament ho dic, però per prestar una sèrie de serveis encara més excel·lents dels que estem donant, no?
En quin moment...
El tema, no? Primer són les instal·lacions, però bueno, paral·lelament també ve tot una posta en marxa de millora de serveis, no? Que avui per avui ja estan bastant a dintre la línia de les 4 estrelles o 4 superior, però que si féssim el salt a les 5, segurament tindríem que implementar amb algun tipus de complement més, no? No grans coses, però sí algun tipus de complement més.
Quan tenen previst acabar aquestes obres?
Pues bueno, si Déu vol i les coses funcionen mitjanament bé, pues l'any que ve tenim previst fer la segona fase, que és la que abarca la part més antiga de l'edifici, en quant a estructura, no en quant a obra avui dia, perquè ara ja s'hi han actuat en diferents etapes, vull dir, i l'any que ve, pues, per aquestes dates, començarem altra vegada també la segona fase i entenem que dintre del mes de maig de l'any que ve tindrien que estar acabades. Per quan les circumstàncies socioeconòmiques siguin adients.
Tot i així, l'hotel estaria obert al públic o no s'obrirà fins que no finalitzin les obres?
No, a veure, l'hotel aquest any tenim previst obrir per Setmana Santa, vull dir que aquestes obres que hem engegat ara entenem que a mitjans de març tenen que estar acabades, i a l'any com una categoria diferent les habitacions que estem engegant ara.
D'acord, doncs moltes gràcies a Joaquim Auladell, director de l'hotel Cactus.
Molt bé, a vosaltres. Vinga.
Bona tarda.
Bona tarda.
Afegirem que el restaurant Sant Pau de Carme Ruscalleda conserva les 3 estrelles Michelin. La guia gastronòmica va anunciar el llistat de restaurants premiats amb les seves estrelles de qualitat per l'any 2018. A Catalunya, l'àbac de Jordi Cruz s'incorpora a aquest olim de les 3 estrelles que ostenten el Sant Pau i també el celler de Can Roca.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
El Mercat Municipal acull avui, aquesta tarda, un taller titulat Un soplo de aire contra la violència de género. Andrea.
El taller l'organitzen les dones del programa Creixa, promogut per les Hermanites. Ho explica Marem Fanami.
Sí, vamos a hablar de esperanza, pero nosotros esta actividad la hacemos mediante mímicas y música para llegar a estas mujeres. Sabemos que hay muchos tipos de violencia, y la psicológica, la física, entonces nosotros nos estamos enfocando a la violencia psicológica, que es la más frecuente, pero es la más silenciosa, porque hay muchas mujeres que viven esta violencia, pero viven en el silencio. A veces no saben que están viviendo esta violencia. Entonces nosotros queremos llegar a a mujeres para concientizarla que sí que están viviendo y que se pueden salir.
57.9 FM. Net i Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Productes de neteja de gran eficàcia i molt indicats per la correcta conservació de la maquinària i les superfícies. Net i Polit disposa d'una àmplia gamma de productes, detergents i abrillantadors per rentavaixelles industrials, així com desengreixants per emulsió per cuines, forns i planxes. Tot amb total garantia de contacte alimentari. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Terines Group, serveis professionals integrals. Som més de 60 professionals que donem servei jurídic en totes les branques del dret. Fem gestió fiscal, comptable i laboral, administrem finques, gestionem assegurances, desenvolupem pàgines web i donem serveis de màrqueting a empreses. Des de 1937, tractant amb persones. Terines Group, estem al carrer Sant Jaume 246 de Calella i a terines.com. Telèfon 93-115-5111.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocalellatv.
El Museu Arxiu Municipal Josep Maria Codina i Veguer celebrarà divendres i també dissabte la Nit del Terror.
Es tracta d'una visita guiada amb moltes sorpreses dins les instal·lacions de l'equipament del carrer Escoles Pies. N'hem parlat amb el tinent d'alcaldia de Ciutadania, Xavier Arniges.
Bon dia, Xavier Arniges, tinent d'alcaldia i responsable d'esports de l'Ajuntament de Calella.
Bon dia.
Què és aquesta visita que es pot fer al Museu Arxiu, una visita terrorífica?
És una visita guiada que hem fet enguany per provar de captar nous públics. Òbviament el que pretén la visita, com diu el seu nom, és amb aquest ganxo de la por. Hi haurà tota una argumentació vinculada amb les exposicions que ja hi ha en el propi espai museístic del museu, i és una manera divertida i diferent, diguéssim, d'acostar les peces històriques de la ciutat al públic segurament més juvenil que intentarem captar.
Per tant, s'adreça més a gent jove.
La idea és aquesta. Està clar que, per exemple, jo personalment també hi aniré, no? Però això dependrà de cadascú, doncs, de si li fa gràcia o no aquest tipus d'activitats. Òbviament és un públic enfocat bàsicament jove, però també poden anar-hi famílies normalment, òbviament, vull dir, i adults, si volen, també, doncs, gaudir d'aquesta experiència diferent i de visitar el museu d'una altra manera.
Què s'hi podrà veure en aquesta visita?
Això és sorpresa. O sigui, es podran veure les exposicions permanents que ja hi ha en el propi museu, com deia, i llavors, bueno, hi ha tot un fil argumental en què es anirà passant de sala en sala, i, bueno, hi ha tota una argumentació en què, bueno, ja es pot imaginar la gent, doncs, que amb aquest títol que té aquestes visites guiades, doncs, serà moguda la visita.
Quin és el temps que dura aproximadament cada visita?
Faran grups segurament d'unes 15-20 persones en funció del públic que hi hagi, i duraran entre 10 minuts i un quart d'hora, aproximadament.
És una iniciativa que es pretén tornar a fer com una mena de establir aquest projecte?
De fet, és una prova pilot, com estan fent amb altres tipus de museus, en què el que volem és això, d'una manera diferent, sortint de les visites guiades tradicionals i convencionals, donar-li aquest argument, doncs, diguéssim, amb una mica més de ganxo, per apropar, com deia, a nous públics al propi equipament cultural, en aquest cas en el museu. I anirem fent altres iniciatives amb aquesta línia en d'altres espais.
Moltes gràcies, Xavier Niges, tinent d'alcaldia, responsable d'Esports i de Cultura de l'Ajuntament de Calella.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Gràcies, bon dia.
I el director de cinema Marc Martínez Jordán ha presentat a Ràdio Calella Televisió la seva òpera prima titulada Frame i produïda pel segell Creatures of the Dark. Graduat per l'ESCAC el 2011, el nom de Marc Martínez Jordán ha despuntat dins el món del cinema independent i els seus treballs previs han acumulat premis en diferents festivals de cinema nacionals i també internacionals. A continuació, podeu escoltar un extracte de l'entrevista que està disponible íntegrament al nostre web.
Bea, ¿nos presentas a tu amigo?
Maurice, este es el grupo. Grupo, este es Maurice.
Tú ni puto caso, ¿eh? ¿Con esto?
Es una película que bueno, podría clasificarse dentro del concepto del slasher clásico, ¿no? Que es la típica película en que se reúnen unos cuantos jóvenes y acaban muriendo un por un, uh-huh, en manos de un asesino. I volíem, des del principi volíem fer una pel·lícula així amb el productor, diguéssim, el Marc Carreter, que és el productor de la pel·lícula, però amb aquest afegit, que era una mica el concepte de les noves tecnologies i com el concepte de la viralitat i de intentar com ser un fenomen viral podria portar, com en aquest cas el dolent de la pel·lícula, que és com un psicòpata que està interpretat per Àlex Maruny, com podria portar, pues, a torturar gent i a emetre en streaming només amb la finalitat de ser un fenomen viral, no?
Tobias?
Quan estàs 2 anys a casa, bueno, 1 any a casa, no?, muntant la pel·lícula i tal, i després de 2 anys el projecte en què pràcticament ningú ha vist la pel·lícula, un cop, sempre quan vas a l'estrena tens molta por, no?, perquè pues, jo he vist la pel·lícula com 250 vegades potser i mai saps amb certesa com reaccionar al públic. I ha de ser una pel·lícula que a la vegada és arriscada, és a dir, que combina com tocs d'humor, amb escenes molt violentes, amb aquest concepte de les noves tecnologies que, evidentment, tothom el pot entendre, però és una cosa que està molt focalitzada per la gent jove. Mai saps com podrà reaccionar la gent, però sí que és veritat que l'estrena va anar bastant bé, per no dir fantàstic, de veritat.
Aquesta pel·lícula recull el testimoni de molta feina anterior amb curtmetratges com per exemple Cara de Caballo i Timothy, que va ser el teu treball de final de carrera i que va entrar a la secció oficial de Sitges, del Festival de Cinema de Terror de Sitges, la qual cosa es diu molt ràpid.
Sí, bueno, em vaig trobar un dia el director del Festival de Sitges de l'ESCAC i vaig dir, hay dos opciones, o selecciones mi corto o no sales de la escuela. I no, la veritat és que va ser una sorpresa i va ser durant 4 anys de l'ESCAC, que va ser un procés d'aprenentatge guai, però també va ser un procés traumàtic perquè rodar i també sortir de la universitat i enfrontar-se al món real, doncs és un procés dur. Començar amb un curt en la secció oficial de Sitges va ser per mi com una mica la catapulta, no? per agafar confiança i per dir, doncs mira, potser sí que em puc dedicar a això.
Gairebé un minut i seran les dues. Andrea, gràcies, fins demà.
Fins demà.
Acabem amb el temps. Amb Joaquim Serra, bona tarda.
Bona tarda. El temps previst per a les properes hores continuarà dominat per la presència d'alguns núvols, però seran núvols poc importants i sense precipitacions. Per tant, encara continuem amb una certa monotonia meteorològica, tot i que amb canvis a la vista. De fet, de cara a la recta final de dissabte i diumenge, podríem arribar a tenir algunes precipitacions de caràcter feble, poc importants, però no s'han de descartar aquí la comarca alhora que les temperatures anirien a la baixa. De moment, aquesta tarda encara esperem temperatures relativament suaus, amb aquest vent del sud-oest que bufarà moderat i que es mantindrà també de cara a demà a tota la costa maresmenca. Alguna cosa també farà que la situació marítima es vagi alterant una miqueta aquesta tarda, marejol, demà amb àrees de maror a bona part de la costa de la comarca, amb unes temperatures que, com ja hem dit, demà continuaran força suaus.
Gràcies per seguir-nos i tornem demà. Us deixem ara amb les notícies en xarxa.